Tot costa.
A l'hora de la veritat, la intel·ligència col·lectiva d'Espanya va desarmar completament l'arsenal ofensiu francès. La Mini Cooper 6 seran dos dels finalistes més joves de la història del Mundial, i ja que hi som, seria magnífic pel Barça trobar la manera que Olmo rendeixi sostingudament com ho fa amb la seva selecció.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimecres 15 de juliol de 2026, el dia de la segona semifinal del Mundial. Atlanta, Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Pendent d'aquest Argentina-Anglaterra que arrenca d'aquí a dues hores.
Doncs efectivament ja estem pendent de les alineacions tant d'Scaloni com de Tuchel, i de seguida que les tinguem, òbviament, us les farem avinents. Avui juga aquí a l'estadi d'Atlanta, un estadi molt modern, climatitzat, i d'avui d'aquí sortirà el segon finalista d'aquest Mundial.
De seguida tots els detalls d'aquesta segona semifinal al diari del Mundial, però abans hem de connectar amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. I això vol dir, que ara ens passa poc, rebre l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
La teva visita avui és per una mala notícia.
Sí, mira, fem un apunt perquè estem molt pendents d'un incendi. Ja estan treballant una cinquantena de dotacions dels bombers en les tasques d'extinció d'aquest incendi que dèiem, que s'ha declarat aquesta tarda a Sant Quirze Safaja. Això és el Moianès. El foc s'ha declarat a prop d'on ja hi va haver l'incendi, un incendi per Sant Joan, i ha obligat a desallotjar un càmping, una casa de colònies i un centre de menors d'aquest municipi de Sant Martí de Centelles. Per tant, hi ha molta gent ara mateix pendent d'aquest incendi. Al centre de comandament hi tenim la unitat mòbil amb la Matilde Seoane i la Cèlia Forment, i busquem l'última hora de com estan les coses. Cèlia, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest incendi s'ha declarat poc després de les 3 de la tarda de la zona anomenada Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, per sobre del càmping L'Illa, i avança en direcció Centelles. El foc ja ha arrasat 97 hectàrees amb un potencial de 500, segons els agents rurals. Ha travessat la carretera C14-13B, que continua tallada, i ha generat diversos focus secundaris. Per precaució, s'han evacuat, com deies, el càmping, la casa de colònies de Camp Micaló, un centre d'acollida de menors, mentre que també s'ha ordenat el confinament del nucli Pla de Casanovas i també d'un hostal rural. Els bombers concentren ara els esforços al flanc esquerre de l'incendi per evitar que s'obri, amb el suport de tots els ADFs de la zona, i des del punt de comandament d'on som ara veiem una columna de fum ben visible, que també es veu des de diversos punts del Moianès i també des de la comarca d'Osona, i els hidroavions que descarreguen contínuament sobre la massa forestal.
Gràcies, Cèlia. Doncs aquesta és l'última hora, ho ampliarem tot plegat al Catalunya Vespre. Comencem a les 8 d'aquí 58 minuts.
Doncs tots pendents del Moianès. Més informació d'aquí una horeta al Catalunya Vespre. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
I ara sí, arrenca el diari del Mundial.
El Mundial al tot costa. Resultats.
Doncs ja tenim el primer finalista, ara ho dèiem, França 0, Espanya 2, amb els gols d'Oyarzabal de penal i de Pedro Porro.
Ara ho comentarem, exhibició d'intel·ligència, de solvència dels espanyols, desactivant completament l'arsenal ofensiu francès.
Agenda.
A les 9, aquesta segona semifinal, aquí a Atlanta, també ho hem dit, Anglaterra-Argentina.
La notícia.
La selecció espanyola que torna a la final del Mundial 16 anys després, com a Sud-àfrica, amb un bloc important de jugadors del Barça, amb menció especial per dos júniors com Cubarsí i Lamine Yamal, que tenen un pes impropi per la seva edat, tant al Barça com a la selecció espanyola. Portada de l'equip d'avui està el Fugaz, amb la foto d'Mbappé, però m'ha cridat més l'atenció la portada del diari Olé, Mbailé, en referència al ball d'Espanya amb Mbappé.
Els de l'Olé sempre tenen aquell joc de paraules oportú, i la veritat és que en aquest cas els ha quedat bastant adient.
El gol.
El de Pedro Porro, perquè és un gol que exemplifica molt bé el pla de partit de la selecció espanyola. Control a través de la passada, en França perseguint ombres, i aquesta última passada de Dani Olmo, que està fent un Mundial espectacular i que, ara ho deies, des de l'òptica blaugrana, resulta esperançador. Tant de bo aquest Mundial sigui el detonant perquè acabem veient la mateixa versió d'Olmo també al Barça. El primer gol va ser de penal d'Oyarzabal, però també aquí el mèrit de Lamine Yamal, que va estar ràpid avançant-se a Digne. Es van dur a canvi, això sí, una puntada de peu important, però un penal a favor d'Espanya que va obrir el marcador i que també va ser clau. De fet, va ser fins i tot la clau del partit, el fet que Espanya s'avancés també en aquesta primera part.
Molt d'acord. L'exhibició, la superioritat d'Espanya és incontestable, però tan cert com que el fet desequilibrant del partit és aquest penal que provoca Lamine, aprofitant-se de la poca traça de Digne, l'ex del Barça.
La veu del dia.
Es que la realidad es que es un partido de fútbol. Yo no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años. Fue una época de nuestra historia muy triste y es un partido de fútbol, no hay otra. Mezclarlo sería una locura en esta época en la que vivimos, en la que, bueno, están pasando cosas en otro lado del mundo y criticamos que haya guerra, y yo me voy a poner a decir que más que un partido de fútbol me parece una locura.
És la veu de Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, rebaixant el clima previ a aquest partit, aquest clima polític que fa 40 anys que arrosseguen entre l'Argentina i Anglaterra. Per cert, que us explicava ahir que s'havia reforçat la seguretat. De fet, aquí darrere, els que esteu veient per Esport 3, ja veieu cotxes de policia fins i tot aquí a la rodalia de l'estadi, més de 1.600 membres de seguretat per vigilar que no hi hagi incidents, i de moment els incidents que ens constin han estat entre argentins. Ahir al Banderasso connectàvem amb el club de la mitjanit des d'aquesta trobada que fan els argentins el dia abans de cada partit, i mentre nosaltres hi vam ser no hi va haver cap problema, però al final de la nit va acabar amb incidents entre barres, entre grups d'aficionats radicals de diversos clubs argentins. La cosa no va anar a més, però fins i tot la policia hi va haver d'intervenir.
Ben vist això des Scaloni. Evidentment tothom té una història i aquests països la tenen, però és que la guerra de les Malvines no havia nascut ni Messi. Plantejar aquest partit com un partit amb caire bèl·lic em sembla un punt ridícul, i celebro el punt de vista del seleccionador argentí.
L'anècdota.
L'última de la FIFA serà una anècdota, o potser no, perquè després dels polèmics colimbrecs, aquestes pauses que utilitzen l'excusa de la calor en estadis climatitzats per poder introduir anuncis durant els partits, ara arriba el descans de mitja hora a la final del Mundial. Veurem si arriba a ser mitja hora finalment, però ho avançava avui el The Times, que la FIFA ha muntat un show amb actuacions musicals a l'estil de la Super Bowl, i li caldrà un descans de gairebé 30 minuts per muntar, desmuntar l'escenari, a més de les actuacions musicals previstes. Deia que pot ser anècdota o no, perquè entre la primera i la segona part que t'aturin durant gairebé mitja hora, òbviament provocarà que els jugadors gairebé s'hagin de tornar a escalfar.
Bé, és evident que la FIFA, a costa del business, fa el que li surt dels nassos, per no dir una altra cosa, perquè el cooling break ja han fet el que diu la Sònia que han fet, i el reglament del futbol diu que el descans ha de durar com a molt 15 minuts. És a dir, que una cosa és que tu hi posis business al voltant i l'altra que et passis el reglament per l'Arc del Triomf, però en fi, estan als Estats Units i suposo que has de viure com volen els Yankees.
Què ha descobert el Torquemada?
Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
Ara la Sònia ens feia escoltar Scaloni en una nova exhibició de sentit comú abans del partit. Necessitarà sentit comú futbolístic per fer competir la seva selecció contra Anglaterra. Què preveus que ha de fer diferent l'Argentina per millorar prestacions de partits anteriors? Que és veritat que els ha acabat superant, però d'una manera gairebé agònica en tots els casos.
Doncs recuperar l'alegria de la fase de grups, si és que encara li queda físic, perquè jo crec que són dues coses que van anar acompanyades. És a dir, l'Argentina ha anat progressant a mesura que ha anat introduint jugadors per dintre, per exemple l'entrada de Paredes amb McAllister i Enzo, quan al principi només jugava amb McAllister i Enzo. Jo crec que és una manera també de protegir físicament un equip on defensen 10, perquè Messi està alliberat de qualsevol esforç que no sigui individual i reactiu i iniciativa seva. Jo crec que a mesura que ha anat perdent dipòsit, l'Argentina s'ha anat endurint amb més consistència interior, més migcampistes, una miqueta més de reacció defensiva, no pressionat a Nadal perquè l'equip es trencava, però ha perdut alegria, perquè ha perdut tota la banda esquerra en profunditat, que acompanyava molt bé les aventures que Messi podia organitzar-se amb Lautaro i Julián Álvarez. Falta veure si Scaloni per aquest partit, jo crec que és obligatori que intervingui, d'alguna manera, no sé de quina, però d'alguna manera, un truc de màgia, l'Argentina la necessita, i una seria doncs, recuperar l'alegria a la banda esquerra amb Thiago Almada, o inclús, fins i tot, amb Nico González, estirar aquesta banda esquerra, perdre un migcampista, però, clar, aleshores,
clar,
defensivament,
que passa,
no sé com respondrà.
Ell, Scaloni va venir a dir que Paredes no havia jugat a l'inici perquè no estava bé físicament, però que per ell era un fix, llavors no crec que es carregui Enzo, ni tampoc McAllister.
L'altra opció és jugar amb tres centrals, no, sí, estirar dos laterals llargs, i jugar amb Paredes, Enzo i McAllister, a dintre amb més Messi un davanter. Jo crec que són les dues opcions que té. Si no vol prescindir de cap dels tres dintre, que fa la sensació que tenen prou jerarquia, l'altra opció és introduir un tercer central com Otamendi i estirar els dos laterals, sobretot a l'esquerra pots jugar fins i tot amb Nico, de carril llarg, no ni amb Tagliafico, però vaja, és modificar per un dia específicament tot el dibuix de l'Argentina fins ara. És veritat que no modifica gaire, els tres de dintre no tenen el mateix comportament, Messi més Julián o Messi més Lautaro el mateix, on hi havia dos centrals n'hi haurà tres. Si l'Argentina pretén donar-li la pilota a Anglaterra, pot ser una bona opció, perquè Anglaterra contra els blocs baixos s'ha anat encallant.
Pel que dius, entenc que si Argentina no canvia, no sacseja el tauler, li veus poques opcions.
Sí, perquè crec que se li està quedant curt, s'està quedant curt els últims partits. Cada cop ha anat a menys, els partits s'han fet llargs, s'han jugat dues pròrrogues, jo crec que Messi no té l'energia que tenia, i l'equip està molt condicionat a jugar pel que vol Messi. A l'Argentina li interessa, Jordi, una mica com a Espanya, o molt com a Espanya, que passin poques coses, tenir molt la pilota, fer durar l'atac posicional, i quan rebi Messi que tothom es desplegui. Però tot això ha d'estar ordenadíssim, ha de ser molt precís, molt pulcre, no equivocar-se, i després defensar-se bé, perquè Kane i Bellingham són arguments molt esmolats.
Doncs de seguida sabrem què fa Scaloni. És evident que Anglaterra no té l'arsenal ofensiu que tenia França, però també és veritat que l'Argentina no crec que tingui la capacitat per desplegar-se col·lectivament com ahir ho va fer Espanya. Ho veurem aquesta nit. Ricard, abraçada, gràcies.
Ho gaudirem, adéu.
Aquí acaba el repàs del diari mundialista d'avui. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara hem de repassar la resta de l'actualitat esportiva del dia. Què ens explica, Sònia?
Avui han fet més proves mèdiques a Frenkie de Jong. L'holandès té una lesió al genoll dret que es va fer durant el Mundial. El temps de recuperació variarà depenent del tractament que es decideixi fer i és el que hi ha ara mateix sobre la taula. Adeyemi ja és a Barcelona, demà passarà revisió mèdica i si tot està en ordre, divendres s'entrenarà amb l'equip. L'Espanyol masculí marxa cap a Torremirona. De fet, ja hi és, a l'Alt Empordà, on farà un estatge fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. A la Lliga femenina, Caroline Graham Hansen ha renovat pel Barça fins al 2028. Txell Font ha fitxat pel Badalona Woman, la portera de 21 anys, arriba procedent del Barça B.
Avui hem quedat per parlar amb Vicky Losada, que ahir ja us ho vam explicar, es va presentar com a nova jugadora del Badalona Woman.
El pivot Josh Nebo és el nou fitxatge del Barça de bàsquet, prové de l'Olimpia de Milà, amb qui ha guanyat el triplet aquesta temporada. El nord-americà no ocupa plaça d'extracomunitari perquè té passaport eslové i signa fins al 2029.
Tres fitxatges seguits del Barça sense que hagi fotut al camp ningú, i això ens tranquils. Avui he vist el Macià a la redacció, estava bastant content.
L'eslové Aleksandar Sekulić, que ja ha arribat a un acord amb el club blaugrana per ser el nou entrenador, tindrà d'assistent Marc Estany, que deixarà de ser assistent del Manresa després d'11 temporades. Nicola Provitola torna a Badalona. L'escort argentí torna a vestir la samarreta verd i negra i s'incorpora al primer equip per a les pròximes 3 temporades.
Molt bon fitxatge de la penya. Jo particularment l'hauria renovat pel Barça, però com el Barça no l'ha volgut, ja hem comentat molts cops que la Provitola té la vida feta aquí i ha triat per un lloc que coneix perfectament i que li permet continuar competint al màxim nivell com la penya.
A l'Apoel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, base fins ara del Barça, per les 2 pròximes temporades. I la Supercopa de Bàsquet es jugarà el 19 i el 20 de setembre amb la participació de la penya i del Barça. La Lliga ACB començarà una setmana més tard, entre el 26 i el 27 de setembre, i la Copa es disputarà del 18 al 21 de febrer a València. També s'ha publicat el calendari de la Lliga Femenina de Bàsquet, que disputaran l'Uni Girona i el Cadí La Seu. Començarà el primer cap de setmana d'octubre amb el Cadí visitant l'Avenida Salamanca i l'Uni Girona jugarà a la pista de l'Estudiantes. I el Tour de França ja ha finalitzat l'onzena etapa després dels 161 quilòmetres. El noruec Barents Kjol és el guanyador d'aquesta etapa. Tadej Pogacar treu 3 minuts i mig a la classificació general a Jonas Vingegaard.
Avui Pogacar descansava, després ho comentarem amb l'Isaac Vilalta. Hi ha una dada molt bona, que últimament, el dia que juga Espanya partit del Mundial, Pogacar guanya etapa al Tour, i crec que diumenge hi ha etapa de muntanya. Després li preguntaré al Vilalta.
I en waterpolo, amb això acabo, fitxatges al Mataró. D'una banda, Miquel Gasull és el nou entrenador masculí, Carla Martín és la nova jugadora del femení.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Que podeu trobar, com sempre, a Facebook, a Twitter i a Instagram del Tot Costa. Allà podeu escriure els vostres pensaments, que els llegirem amb molta atenció. Avui a Anglaterra-Argentina, segona semifinal del Mundial. Quina final us ve més de gust? Espanya-Anglaterra o Espanya-Argentina?
En versió de butxaca, des d'ara i fins les 8, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
Avui amb la companyia del Marcos López. Hola, Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
I de la Gemma Mallorca. Hola, Gemma.
Hola, bona tarda.
La Gemma avui ha vingut amb l'Albi Celeste.
Sí, vull que guanyi Anglaterra, t'imagines? No. Però... Sí, de respecte a la pregunta que feu, evidentment la final que m'agradaria seria una Espanya-Argentina.
I un cop arribats allà...
Que guanyi Argentina.
Molt bé, doncs ja tenim... La Gemma ja s'ha postulat. Després parlarem d'aquesta segona semifinal del Mundial. Ara hem de tornar ahir a l'exhibició d'Espanya sobre França.
El Mundial al Tot Costa.
Espanya 2, França 0. Ahir a Dallas, ni opció per la que semblava la gran favorita per guanyar el Mundial. Sensació de superioritat, segurament no en un espectacle de llums i de colors, però fent el partit perfecte que li tocava fer. Roger Arbusà va estar pendent d'aquest partit. Hola, Roger, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Ho dic bé, sensació de que els francesos no veien ni on parava la porteria.
Sí, sensació de superioritat absoluta i fins i tot de tenir-ho fàcil ahir i d'estar fent rondos per moment. I com ha canviat la cosa, per sensacions ara mateix tot es veu d'una altra manera, tant a dins de la selecció espanyola com també a l'entorn, després de guanyar França i guanyar-la així. I hi ha eufòria i et diria que molta confiança ara mateix de cara a aquesta final, sigui qui sigui el rival.
Bé, ahir era una mica una final anticipada i... Vaja, jo crec que és normal que un cop eliminada França, Espanya es presenti ara, sigui qui sigui l'altre finalista, com a favorita, no?
Sí, sí. De fet, ahir hi havia companys que ja deien que la final és que està pràcticament guanyada. És
home,
a dir...
Home, a veure, entre pocs sí, massa...
No, eren pocs, però sí que es van treure un pes de sobre tan, tan gran, guanyant França, i però guanyant-la així, que sí que hi ha certa sensació de dir, ostres, doncs si hem arribat aquí i ho hem fet així, guanyant França d'aquesta manera, ara, diumenge, és que crec que guanyarem també, em deia algun company, no és un sentiment majoritari, però sí que hi ha certa eufòria i que sí que hi ha aquesta sensació de respirar tranquil i d'estar lleugerit.
Doncs Espanya, que en va tenir prou amb un gol d'Oyarzabal de penal a la primera part, un penal provocat per Lamin, que va estar molt més ràpid i més llest que Diny en una jugada molt tonta, molt absurda, però que és un penal com un piano de cua, i després a la segona per una gran acció col·lectiva d'Espanya que va acabar amb gol de Pedro Porro assistit per Dani Olmo. Roger, alguna veu que haguem d'escoltar per analitzar aquest partit?
Mira, d'ahir destaquem i rescatem el bon partit de Lamine Yamal, que no va fer cap gol ni cap assistència, però que va provocar el penal del 0-1, anant a buscar aquella pilota i la falta dins l'àrea de Lucas Digne. Dels millors, Dani Olmo, ho deies ara, que està sent un dels jugadors d'aquest Mundial, i molt bon partit també de Pau Cubarsí, que està signant un gran Mundial amb només 19 anys, que forma part d'aquesta defensa, que només ha encaixat un gol en 7 partits, i un jugador a qui vam sentir ahir en zona mixta, després del partit, que creo que han tapat bocas.
Sí que a lo mejor había un poco de rum-rum que la defensa y la portería no estábamos bien, pero yo creo que hemos callado muchas bocas, llevamos un gol recibido y estamos en una final. Yo creo que estamos haciendo un trabajo impresionante y este trabajo es de todo, tanto los que juegan como los que también están en el banquillo, porque al final en el entreno, con el nivel que tienen, pues te ayudan a ser mejor futbolista.
Aquesta és la impressió de Cubarsí. També en va parlar, òbviament, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
Sí, orgullós del que va fer ahir el seu equip i de com ho va fer ahir en aquesta victòria contra França.
Nuestro mensaje era que hoy nos enfrentábamos quizás a una de las mejores selecciones del mundo, pero se encontraban enfrente con el mejor equipo del mundo. Esa es la mejor manera de desactivar cualquier propuesta futbolística, en este caso hablamos de fútbol, del rival.
Espanya, que ara espera rival a la final d'aquest diumenge, ara ho dèieu, sortirà de la segona semifinal, que es jugarà ara entre Anglaterra i l'Argentina, i mentrestant a De La Fuente el que li agradaria és trobar-se amb Argentina. Resulta que De La Fuente va ser professor d'Scaloni en el curs d'entrenador que Scaloni va fer a Les Roces, a la Federació Espanyola, i per això doncs De La Fuente té molt bona relació amb el seleccionador argentí.
Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el fútbol de Inglaterra, no es lo mismo el fútbol europeo que el fútbol sudamericano. Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni, pero respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra.
Molt bé, doncs De La Fuente com la Gemma Mallorca volen una final Espanya-Argentina.
Scaloni, també la seva roda de premsa també li van preguntar per la seva relació amb De La Fuente i va dir que se n'alegrava molt per ell, que s'ho mereixia, i va dir que si avui perdien el trucaria per explicar-li una mica com havia anat, si el podia ajudar per intentar guanyar Anglaterra, però que si guanyaven no es trucarien fins després de la final.
Molt bé, doncs veurem quan és que Scaloni ni pot trucar De La Fuente. Abans ho he pensat i no ho he dit. Hi ha dos personatges d'aquest Mundial que jo crec que és impossible que et caiguin malament, que són Haaland i Scaloni. No conec ningú que no li caiguin bé dels altres. Cadascú et cau millor o pitjor, però la veritat és que...
A mi especialment Scaloni.
Sí, sí.
A mi
tots dos, però la veritat és que trobo que sempre té el comentari just i el to just per tot.
La naturalitat, el to, el moment...
De l'obra que ha fet amb Argentina, que és increïble. Té Messi, d'acord, però...
Sí,
després...
però tothom tenia Messi abans.
Sí, és veritat, és veritat.
Tothom tenia
Messi.
I més
jove. Sí, sí.
I millor.
Ara parlem de l'Argentina-Anglaterra, però abans us pregunto, Marcos, Gemma, si... Vaja, és que preguntar-vos si Espanya va ser molt superior, crec que és sobrer, perquè a l'hora de la veritat fins i tot feia cosa veure com els francesos corrien desesperats pel camp intentant trobar la pilota, ocasions de gol gairebé...
No, al final
gairebé hi va haver més situacions que va evitar Unai Simón estant atent que ocasions reals de gol.
Però per mi Espanya fa un partit monumental, amb molta intel·ligència, molt criteri, molta capacitat, molta identitat. O sigui, le treu la pilota a França, le treu el poder que tenia França, que era els seus quatre davanters, i al final converteix a França en una selecció absolutament terrenal, normal, desquiciada, sense cap capacitat per crear perill. Per mi el partit que fa Espanya des del principi al final sap interpretar en cada moment el que demanda el partit, i per mi és un dels millors partits que ha fet Espanya en tota la història de la Copa del Món.
Sí, tot i que ahir escoltava comentaris segurament producte del moment d'eufòria, sí, que el puc entendre, el millor partit d'Espanya al Mundial, perdoneu, l'altre dia per casualitat vaig veure l'Espanya-Alemanya de semifinals de Sud-Àfrica.
Correcte, a aquest nivell.
No, per mi és molt millor aquell partit. Vaja, és que per mi aquella selecció és molt millor que aquesta. De fet, crec que Espanya té un gran mèrit arribant a la final del Mundial amb aquesta matèria primera.
Bueno, és que aquella selecció...
Aquella selecció, jugador per jugador, és infinitament millor que aquesta.
Aquella selecció, al lateral dret, Sergio Ramos, al central, Puyol, Piqué, al porter, Iker Casillas, al mig del camp, Xavi, Iniesta, Busquets. Xavi Alonso, Busquets... Tothom estava primer o segon del món.
Sí, sí. Per
primer o segon
que...
a la seva posició. David Villa...
Jo això no us hi discutiré. Cert, Xavi i Puyol, per exemple, avui també van estar ahir el partit de la selecció espanyola a Dallas, i avui són aquí a Atlanta veient aquesta semifinal entre Anglaterra i Argentina. Jo no us discutiré que aquella era millor, però el mèrit d'aquesta selecció, i concretament d'ahir, encara que no fos ofensivament exuberant, és que va semblar que França era un equip menor, però, quan a mi França si en aquest Mundial havia passat per sobre de tothom.
Sí, justament el que dic, Sònia, és que té moltíssim mèrit. Per mi, molt més mèrit si aquesta selecció és campiona del món que aquella, perquè aquella va arribar al Mundial de Sud-Àfrica i no hi havia ningú que no pensés que seria campiona del món, i després li va costar moltíssim, tothom, com costen tots els mundials.
Paraguai, Alemanya,
però que jo recordo aquella Espanya-Alemanya com un recital de futbol, i ja per no parlar de la final de l'Eurocopa del 2012,
sí,
crec que són un altre nivell de futbol.
Costa, el que passa és un recital d'un altre tipus.
Sí, home,
és un recital
però
de control.
Com a perfecte. És un partit perfecte. I té molt de mèrit, però com a partit de futbol...
Però estic d'acord amb tu que ofensivament podria haver estat molt més exuberant.
No, però és que jo no li demano a Espanya que sigui més exuberant, perquè jugava contra un equip que a mi em semblava una màquina. És a dir, que qualsevol error que hagués comès Espanya ahir li hauria pogut costar el partit. És un partit perfecte. Ara,
impecable.
Jo he vist a la selecció espanyola d'altres èpoques jugar infinitament millor que ahir. Vull dir que...
Un futbol més atractiu. Jo crec que això ja depèn més d'opinions,
Clar,
i que... Però estic d'acord amb que Espanya ahir va fer un gran partit. Primer, perquè a molts de nosaltres jo crec que ens va sorprendre que sigués tan superior a una França que no havia generat cap dubte al llarg del Mundial, i ahir és la primera vegada que veiem una selecció dèbil, i una Espanya que sí que havia generat més dubtes al llarg d'aquest Mundial, i que ahir fa un partit impecable. És a dir, jo tenia clar que tot es decidiria amb el mig del camp, i ahir els tres al mig del camp d'Espanya...
I quatre, fan un recital.
Reivindicàvem la titularitat de Pedri en tant que Espanya havia de tenir la pilota, i
però
fins i tot
tenir,
sense Pedri,
la
veritat
moltíssim.
És que al mig del camp d'Espanya va atropellar el de França.
És que ahir el partit, la clau és que es defensen amb la pilota,
i
llavors no li arriben les pilotes als quatre jugadors de França.
La jugada del segon gol, que és veritat que hi ha un parell de rebutjos, però és una pilota, és una jugada que va d'una acció defensiva amb el porter fins a l'altra àrea, i després Espanya percuteix i França no aclareix, però és una jugada que és un catàleg de futbol col·lectiu.
I que estan molt endollats tots els jugadors, i això ja és l'última cosa que dic, però Lamine Yamal, per exemple, en les accions defensives d'ahir,
sí, sí.
És que t'ho diu tot, amb com anava aquest jugador.
Fins i tot va riar un parell de trompades.
Bueno, va ser el segon jugador que més faltes va cometre en el partit. El primer va ser Rodri, amb 4, Lamine amb 3, i tota la defensa, Porro, cap, Cubarsí, cap, Laport, cap, i Cucurella, una falta.
Això passava molt amb el Barça de Guardiola, els defenses eren els que menys faltes feien.
Una falta, les quatre defenses han... Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola,
és que França no va aconseguir activar els seus davanters.
Bueno, però això és mèrit d'Espanya.
Totalment.
Això és mèrit d'Espanya. I tu mires ahir a Olise i a Olmo, qui és millor?
És veritat.
Eh? i qui té més propaganda i qui té més màrqueting.
Sí, també és veritat que ja ens agradaria que Olmo jugués a futbol amb la regularitat que juga. Bueno, ahir no hi ha color, si agafes tota la temporada... No. Jo crec que...
Però el Mundial que ha fet Dani Olmo és espectacular.
Si d'això em queixo, Marcos.
També ha fet molt bona temporada amb el Bayern.
Sí, però el Mundial va començar si agafes el
partit d'ahir, Mbappé és una toia, Dembélé ha de tornar la pilota d'or, clar, no podem circumscriure.
Però hi ha que posar en valor lo que, per exemple, per mi, el partit de Dani Olmo sembla un partit extraordinari, va entendre perfectament...
És que l'anterior contra Bèlgica ja va ser boníssim. Està fent un Mundial de manual.
I va fer una Eurocopa molt bona, també.
També.
O sigui, que al final... I crec que França encara no ha entès el que li va passar ahir.
No
ha entès ni de Xam ni els jugadors...
Ni en general, per les crítiques que he vist que han rebut, tampoc crec que hagin entès. És a dir, ara, menys tenir un equip que en tres mundials ha estat campió, subcampió i semifinalista, crec que hi havia un titular de l'equip que era com flor d'un dia, hòstia, no fotem.
Estrella fugaz.
D'acord, ahir els van atropellar i segurament no tindran bon regust d'aquest Mundial.
Quan dic que deixem, no va entendre, no. És que no va entendre el que va passar al partit. Al partit. Perquè Espanya va jugar així. Te'n recordes de Ferguson, aquests partits del Barça-Guardiola?
Sí.
Pues, ho mateix, o sigui... Hem perdut, però per què hem perdut? O sigui, no saps per què t'ha passat.
Això ho deia Cruyff, que si no saps per què han guanyat, com han de saber per què han perdut. Roger, a tot això, Lamine va acabar així mig coix, tot en ordre?
Sí, a veure, està bé, i podrà jugar diumenge, però sí que va acabar amb molèsties ahir, després del partit, pel que ens deien inicialment eren molèsties al turmell, però sí que és veritat que podrien ser més amunt, molèsties a la cuixa. De fet, hi ha unes imatges al descans, abans de la segona part, en què Lamine Yamal surt del vestidor amb el camal del pantaló pujat i amb la cuixa brillant, diríem, com si li haguessin fet algun massatge, alguna frega, i per això després del partit també aquell rostre, aquella cara seriosa, que semblava que no estava prou content el jugador del Barça per passar a la final, i resulta que era perquè notava aquestes molèsties que el van fer pensar fins i tot que podria ser alguna cosa greu, perquè es va espantar, pel que sabem, una mica el jugador. Després, quan va anar a saludar la seva família a la grada, doncs caminava coix. És veritat que després a la zona mixta ja el van veure caminar normal, i pel que ens diuen no va més enllà d'això, de petites molèsties, lleugeres molèsties, que serien a la cuixa, però que no l'han d'impedir jugar diumenge aquesta final.
Molt bé, doncs bones notícies per Lamine Yamal i de retruc per la selecció espanyola. El Roger i la selecció espanyola volen ja cap a Nova York. Roger, demà parlem, una abraçada, gràcies.
Que vagi bé.
Tot costa.
Cas, 7:45 del vespre, Espanya ja espera arribar a la final de diumenge a New Jersey. Sònia, aquesta nit Argentina-Anglaterra, crec que és ja amb 11 argentí.
Sí, ja tenim l'11 d'Scaloni i al final hi ha un únic canvi respecte a l'11 que va guanyar Suïssa. Entra Giuliano Simeone com a titular. Jo crec que és la primera titularitat de Simeone en aquest Mundial,
sí.
Si no m'equivoco. I entra per Rodrigo de Paul, que queda... Era un dels criticats.
Sí,
era el debat al mig del camp, alguna entrada de refresc, en parlava abans el Torquemada. Doncs finalment és Giuliano Simeone per Rodrigo de Paul. Per tant, l'11 d'Argentina, Dibu Martínez a la porteria, es manté Nahuel Molina al lateral dret, era un dels dubtes també, mig del... Breia de centrals, el Cuti Romero i Lisandro Martínez, al lateral esquerre Tagliafico, mig del camp per Paredes, Simeone, Enzo i McAllister, i al davant Messi i Julián Álvarez.
El Ricard imaginava com...
També encara de l'11 oficial d'Anglaterra.
El Ricard imaginava com podia obrir el camp, com podia donar una mica de ganxo a una de les bandes, i pensava a la banda esquerra, però ha tirat per la dreta Scaloni. Amb aquest 11, suposo que Enzo Fernández s'obrirà la banda esquerra i Paredes i McAllister agafaran...
I cames fresques de Giuliano.
Em sorprèn molt perquè Giuliano ha jugat molts pocs minuts amb Argentina. No estan ni dels canvis habituals amb Escalonia.
Però és normal.
Deien que havia arribat molt fos al Mundial, però correcte. Si està mínimament bé, a mi em sembla una molt bona idea. Perquè Nico González, que l'ha provat per l'esquerra, la veritat és que no fa ni pessigolles, I Simeone en un bon dia et pot fer, et sí, pot fer sí. la vida impossible.
Que li pregunten al Barça.
Sí, sí, per exemple. Com veieu aquesta, aquesta semi?
Per mi, crec que Anglaterra està davant de la seva gran oportunitat per arribar a una final d'un Mundial i per poder aspirar a guanyar el Mundial, encara que Espanya ja, ja li va guanyar l'Eurocopa. Però és el moment. Ho deia abans el Ricard. Cap Verd, Egipte, Suïssa, ha arribat molt, molt just a Argentina, moltíssim. I no sé si tindrà energia, per això entenc aquest canvi, perquè dona cames fresques, li dona dinamisme, li dona vitalitat a una selecció que està molt, molt, molt cansada.
Jo crec que, per descomptat, la pressió la té Anglaterra, en aquest cas, que encara que Scaloni vulgui dir que no, el tema de les Malvines dins el vestidor ha calat o cala, perquè la cançó que canten aquest any de la Quarta Estrella menciona les Malvines, entre altres coses, i en un tema emocional l'Argentina sempre serà superior a qualsevol altre, a l'altre equip que no sigui a qualsevol altre equip europeu. Més enllà d'això, en un aspecte únicament futbolístic, Anglaterra és millor a dia d'avui, però jo estic molt agafada al miracle argentí, la veritat, a un Leo Messi fent un bon partit.
I aporten tres miracles, eh?
Sí, per això, per això. Però és veritat que l'últim partit Messi no fa bon partit.
No.
Per tant, potser és avui. I a més, tenint a Maradona, no?, com el gran mirall, no?, de Leo Messi, amb el que va passar fa 40 anys, crec que és la forma perfecta per tancar el cercle.
Per cert, m'apunta el Joan Fitó que Simeone sí va ser titular contra Jordània, que crec que va ser el segon partit, potser, sí, no sé en quin ordre.
Ah, perquè era ja el que ja s'està tot decidit.
Ah, l'últim.
Que estava
tercer
Nico,
de la primera fase,
tothom,
que Messi va ser suplent. Sí. Ah, d'acord, d'acord. Sí, sí, doncs, sí, la veritat sí. És que jo no ho recordava, però... Va,
no és normal, perquè aquest partit no...
És veritat que és un partit que a més va ser a les tantes de la matinada, sí, i no valia per res, i va ser clandestí. Sònia, la sensació aquí a Atlanta és que és favorita a Anglaterra o no?
Saps què passa? Que, mira, ahir li comentava en el campus que m'havia costat veure aficionats anglesos. Després, a la nit, ja els vaig trobar on es concentraven, també. Però que he estat tocant més l'ambient argentí, per dir-ho així, els periodistes argentins, i aquests estan convençuts que poden fer-ho, però t'haig de dir que futbolísticament la sensació també periodística és que Argentina ha arribat una mica traient la llengua fins a aquestes semifinals i que, per tant, serà difícil avui superar Anglaterra, tot i així. Bé, hi ha el factor emocional que comentàveu, però Anglaterra també, des d'Anglaterra també ho enfoquen com el partit més important que juguen des del 66, i això que han jugat dues semifinals més, eh? Mm. Però amb la connotació
cada vegada que arribarà a les semifinals
que sempre hi ha entre
Anglaterra i Argentina.
És el més important des del 66. No? Que no sí, sí. Guanyen.
Sí, 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 és veritat. Bé, des d'aleshores van arribar la de l'Italia 90, sí, que van correcte. Perdre amb la República Gascon, Federal
no?
d'Alemanya als penals,
Robson,
a la tanda
no?
de penals.
Robson, el seleccionador.
I... Bobby Robson.
Sí.
Exacte. I el 2018 arriben contra Croàcia i perden a la pròrroga. Per tant, aquesta efectivament des del 66 és la tercera semifinal i esperant guanyar-la, però que també l'enfoquen com... Evidentment, emocionalment, també per ells és molt important per fi arribar a intentar tornar a guanyar un Mundial.
60 anys esperant no està malament, sí, sí.
De seguida, és que acabant de facilitar-me l'11 d'Anglaterra, però encara no l'he pogut col·locar, el que sí que m'ha creat l'atenció és que no hi ha Madueke i
bé.
Juga amb Morgan Rogers.
Ah, vaja, no juga
que juga Gordon, que era... Vaja, jo crec que ja havia estat titular en els dos últims partits, sí. Però podia haver-hi el dubte. No. Sí que és titular Gordon, i a partir d'aquí potser em crida l'atenció Rhys James i Spence, que no van jugar, diria, d'inici a l'última... l'anterior no. partit
suposo
de quarts.
Que jugarà,
que
suposo que Rhys James jugarà al mig del camp, que és el que va fer a la segona part de l'altre dia. No sé si Declan Rice
titular. Ah, sí, doncs, sí, és titular. Doncs, que,
doncs,
això sí que ja es va comentar i que estaria a disposició després dels problemes estomacals que havia tingut els últims dies. Per tant, mig del camp, Rhys James, Declan Rice, Anderson, Bellingham, si voleu, de la mitja punta, a dalt Morgan Rogers, Kane i Gordon. I aleshores, en defensa ens queden Stones, Gueye... I...
Spence. I James, no, potser...
No, clar, James Spence, ha de jugar de lateral,
Spence
no?
jugarà de lateral esquerra i Rhys James de lateral dret.
Correcte.
Sí, sí, Stones i Gueira
de Anderson,
centrals.
Mig centres, i el que no acabo de col·locar és Rogers, que jo diria que és mitja punta, i suposo que l'haurà de tirar a la dreta. En fi, deu optar per... Deu optar
no
per...
Saca, eh? Que l'altre dia va
jugar. Jo no sé què nassos li passa amb Saca, però tenir tot algun dia el Madueque, i el dia que no juga amb Madueque no posa Saca tampoc, en fi, ja sabrà Tuchel. Sònia, per cert, les entrades prohibitives, eh?
Les entrades prohibitives ja durant tot el Mundial, i quan arriben les semifinals la cosa va pujant de preu a unes barbaritats que segurament només la passió anglesa i la passió argentina poden arribar a plantejar-se de pagar. Les entrades oficials estan per sobre dels $2,000. I a partir d'aquí ja sabeu que aquí als Estats Units la revenda és legal, i ahir m'explicaven argentins que portaven fent això tot el Mundial. Ells van a la ciutat, van sense entrada i esperen a última hora, i és una mica allò fins on puguis aguantar, perquè consideren que a última hora baixen, però baixen a $2,000. Em deien, no, avui estan per 3.500, jo crec que demà la puc treure per $2,000. I d'aquí cap a Nova York, on ja els preus ni t'explico, a venda oficial entre a partir de 6.000 euros i amb preus fins i tot en revenda legal de 88.000 euros per una entrada. I el
populars.
Tema és que hi ha gent que ho paga, perquè els estadis estan plens.
Sí. Doncs, enhorabona a l'organització per aquests preus populars. Jo, la veritat és que tinc curiositat per veure quins preus hi haurà al Mundial d'aquí, del 2030.
Preparat.
No, home. No, bueno. No fotran entrades a 8.000 euros.
Ja. No, tant no, però prepara't.
Bé, ja hi arribarem. Falten 4 anys. Va, la Gemma Mallorca ja s'ha pronunciat, però heu de parlar vosaltres. Sònia Oleart, hola de nou.
Hola.
Avui Anglaterra-Argentina, segona semi del Mundial. Quina final us ve més de gust? Espanya-Anglaterra, Espanya-Argentina.
Espanya-Argentina, 74%, Espanya-Anglaterra, 26%.
No hi ha dubtes.
El Jordi Duran diu, evidentment, Espanya-Argentina, per la qual cosa la final serà Espanya-Anglaterra. Esperem que Messi i companyia en treguin la raó. El Germán diu, em ve molt de gust veure el duel Messi-Lamín, serà l'última oportunitat de veure'l. El Biel diu, Espanya-Argentina, per dos motius. Primer, per veure Messi, possiblement, el seu darrer partit important de veritat. I segon, tractant-se d'un Mundial, em ve més de gust veure enfrontaments entre seleccions de continents diferents. L'Àlex diu, Messi contra Lamín, passat contra futur, serà irrepetible, però sincerament crec que l'Argentina avui perdrà clarament, arribat fins aquí contra rivals menors i patint molt. El francès diu, tenia molta fe en França, però ara m'encomano a Messi tot poderós. El Danielín diu, Messi escollint hereu a Lamín seria èpic. M diu, volem Messi campió un altre cop, d'aquí 4 anys ja en parlarem. I acabo amb l'Alfonso, que diu, Espanya-Argentina, perquè si no guanya els blaugrana, almenys com a mal menor l'haurà guanyat Messi.
Des de la nostra òptica, i havent vist Messi banyant Lamín Yamal, el relat Messi-Lamín jo crec que és bastant imbatible, més enllà de gustos
futbolístics. És que no hi ha cap pel·lícula que pugui ser possible imaginar això. O sigui, la foto de Joan Montfort, del nostre company del diari Esport, 19 anys després, Lamín a una final d'un Mundial i Messi a una final d'un Mundial. O sigui, això és impossible d'imaginar.
El canvi de guàrdia i el relleu generacional segurament és el que ha de ser, però a mi em doldria veure Messi sortint derrotat d'aquest duel. No sé si ho vull, ho haig de reflexionar. Farem una pausa, gràcies, Sònia.
Fins ara.
Farem una pausa i el Ramon Salmurri ens ve a posar el dia de què passa a Can Barça. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
Què et passa?
Que no em tanca la maleta.
Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
Bé, si trec uns quants banyadors...
No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hi ha gent que s'estima més els gats.
Els gats realment et donen molt d'amor.
Hi ha gent que s'estima més els gossos.
El que farem és aprendre com hem de tocar un gosset.
Però nosaltres els estimem a tots dos igual. Cita bestial amb Candela Figueres. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit. Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
Hola a tothom.
I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquest estiu canvia de plans. O millor, vine, esplau, i troba'ls tots. El millor cinema, gelats irresistibles, arcade i bitlles, les teves marques preferides i nous restaurants per allargar la tarda fins a la nit. Un lloc per gaudir del gust de compartir cada moment. Més oci, més sabor, més estiu. Esplau, t'espera.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest dijous al matí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, farem un especial informatiu amb Ricard Ostrell per seguir-ne l'última hora. Amb un ampli desplegament, us oferirem totes les reaccions i l'anàlisi en profunditat. El posicionament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia, aquest dijous a partir de les 10, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tocats, 7:45 del vespre. No, avui veurem jugar Flash Gordon, però no en parlarem ara amb el Salmo. Hola, Salmo, bona tarda.
Però haig de ser bastant flash.
Sí.
Ah, molt bé, molt bé.
Sí, sí,
molt
perquè, hi ha poc temps i molta teca. Frenkie de Jong, ahir vam saber que té una lesió important, però podríem dir que no gravíssima?
No, a veure, aquest matí
no,
se li ha
fet... No, podríem dir això.
No, sí, sí, és una lesió força greu, però el temps de baixa encara està per determinar. Avui se li han fet més proves i el que han confirmat és d'entrada que no hi ha lesió de lligament creuat, no hi ha creuats i, per tant, això seria una molt bona notícia. Però sí que és veritat que ara entre Frenkie de Jong i el club han d'acabar de decidir per quin tractament diguem-ne, decideixen. Diguem. Si passar pel quiròfan o tractament conservador. En funció d'això, tindrem un temps de baixa més precís. El que sí que és veritat és que vagis descartant aquesta franja dels 6 mesos.
Sí, més 4 que 6.
Sí, sí, sí. Sí. Anem per sota dels 6 mesos.
No, quan la lesió fotuda de turmell, ell no va voler operar-se, si no m'equivoco. Si, parlo de memòria, però diria que va tirar per tractament conservador. Sí, i va estar la vida.
Sí.
4 mesos, no?
Sí, sí. I també és veritat que, hi poso l'exemple més clar, que tothom, que si fos Carles Puyol, doncs potser encara serien menys, i hi ha d'altres tipus de jugadors que són una mica més lents en el seu procés de recuperació i que necessiten més garanties.
Bé, home, és bo saber que entre la forquilla del 6 al 4 estarà més a prop del 4 que del 6. Com a mínim, Flick estarà content.
Més qüestions derivades d'aquesta lesió de Frenkie de Jong. Per si t'ho preguntaves, això no altera els plans de Deco pel que fa a les sortides. És a dir, Marc Casador continua estant a la rampa de sortida. La lesió de Frenkie de Jong no canvia l'escenari de Marc Casador, al qual se li buscarà una sortida sí o sí de cara a aquest mercat d'estiu.
Ja s'ho ensuma ell, que és un xec amb potes.
Va quedar bastant clar en l'entrevista que li vas fer. En canvi, sí que altera una mica, per exemple, l'escenari de la pretemporada. A l'estatge de pretemporada, Hansi Flick ha decidit que Brian Fariñas, que és un futbolista del filial, el Barça estava en negociacions amb el Girona pel traspàs de Brian Fariñas. És un jugador que es considera que té recorregut, però que li tocava passar per un estadi de futbol professional lluny del Barça. Doncs és cert que en el cas de la lesió de Frenkie de Jong s'ha decidit frenar aquesta operació. El Girona no signarà Brian Fariñas i anirà Brian Fariñas a l'estaix perquè Hansi Flick el vol veure i per tenir un recurs més si anem a suposar que la lesió es va allargant i tot i que tenen l'escenari ja complert, doncs necessites algú que et pugui anar donant un cop de mà.
És prudent, però és curiós que el flotador sigui un jugador del filial i no Casado. És a dir, que les peces estan molt...
No, no, perquè o sigui, tu tens dos jugadors per posició i Brian Farinha seria el cinquè.
Ja.
Casado sí. no et pot fer aquest rol.
Sí, està clar que tens jugadors suficients al mig del camp, tot i la lesió de De Jong, però sempre va bé tenir-ne un de més, que per allà també deu haver Tomi Marquès, sí. El turista de la temporada passada. A veure si aquest any té més minuts.
Sí.
Què més? Adeyemi?
Adeyemi és a Barcelona. Parlant de turistes, ha arribat un futbolista a Barcelona. Demà al matí passarà la revisió mèdica. Si tot va bé, la tarda oficialitat i divendres d'entrenament ja amb l'equip de Hansi Flick. I a tot això, pendent de dos noms més. D'un costat, Marc-André Ter Stegen. Ja està tot tancat entre el Barça i l'Ajax.
Ja fa dies.
I també el jugador. El que passa és que aquí hi ha un tema també que té a veure amb la fiscalitat respecte als Països Baixos i l'estat espanyol. I això ha d'acabar de desencallar-se. És veritat que el Barça ja ha dit fins aquí. O sigui, jo ja no em moc més del que m'he mogut, que hi és. Que hi és
jo molt. Crec que el Barça ja paga prou com per a sobre haver de resoldre la fiscalitat.
Doncs el Barça també ho pensa, diguem-ne. I per últim, Joao Cancelo, que com saps està tot tancat i enllestit.
També, fa dies.
Sí, però no esperis que això s'anunciï de manera oficial en breu. No. Serà una qüestió que anirà,
vacances,
més per llarg, que no hi ha pressa, el jugador té vacances, s'ha de posar d'acord totes les parts. D'acord ja ho estan, però s'ha d'acabar de polir.
Cancelo ja fa bastants dies que està de vacances, vull dir que no hauria de tardar...
Fa una setmana, no?
Clar, sí, però d'aquí dues hauria d'estar entrenant-se.
Bueno, ja, pues deixa
el que t'estic dient és que no tinguis pressa.
Que potser no estarà entrenant en aquestes dues setmanes.
I a mi t'agrada o no?
No ho tinc gaire clar. És que el Torquemada no ho veia clar i ja
te va condicionar.
Si el Ricard, que té tendència a positivar les coses, no ho veu clar, jo tampoc, però esperaré. No.
Vale.
Així com el de Gordon el vaig veure més ràpid, el de Dejemi tinc més dubtes, però escolta, ja en sentirem a parlar. Molt bé, doncs molt ràpid el Salmurri.
El Flash Salmurri.
Sí, Flash Salmu, és veritat. Mira el cap de continguts, que ràpid està. Va, que us haig d'acomiadar. Salmurri, demà més i millor. Espero.
Molt bé, que vagi molt bé.
Gemma Mallorca, Marcos López, gràcies.
A tu.
Sònia, des d'Atlanta, alguna cosa més?
Res més, que me'n vaig cap a l'estadi i demà us explico.
Molt bé, doncs a gaudir del partit. Gràcies.
Vagi bé.
Tot costa.
Encara en futbol, ahir us explicàvem que Vicky Losada, una llegenda del nostre futbol, ha decidit tornar a casa, ha estat jugant al Bristol aquesta última temporada i arriba cedida al Llevant Badalona per disputar aquest curs que ara comença. Vicky Losada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I ben tornada a casa.
Moltes gràcies.
Contenta?
Sí, supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
Tu ja havies voltat, ja havies estat abans a Anglaterra, als Estats Units, però ara havies estat un període de 5 anys des que vas deixar el Barça, Anglaterra, Itàlia... Què et fa decidir ara és el moment ja de tornar a casa?
Bueno, la veritat que... Torno a un projecte que està liderat pel Mercury 13, que és una entitat multiclub que té el Como, el Bristol, que és on jo jugava a Anglaterra, i ara han comprat el Badalona Women. Jo crec que és una entitat que està fent una inversió molt gran amb el futbol femení i la veritat que estic també pensant una mica en el meu futur. Tenia moltíssimes ganes de tornar a casa, de tornar a Barcelona. Ara tinc l'oportunitat de conèixer Badalona, d'estar més a prop de la meva família i molt contenta, la veritat.
No et vull retirar, però sona a final de trajecte.
Bueno, aviam, tinc 35 anys. Crec que també sé el meu moment de la meva carrera. Crec que arribo en un projecte que puc ajudar moltíssim al Badalona Women, amb jugadores amb moltíssim de talent, joves, i també una oportunitat d'or per estar a Catalunya. Vull continuar formant-me amb els cursos d'entrenadora aquí a Catalunya i vaig fer l'any passat el curs al B de UEFA i vull continuar aquí a Catalunya formant-me.
És a dir, que tu tens clar que quan s'acabi l'etapa de jugadora vols ser entrenadora, eh?
Sí, jo crec que al final jugadores com nosaltres, que hem estat tota la vida al futbol femení, són les que hem de continuar donant oportunitats a les nenes. I sí, tinc una carrera pel davant molt llarga, vull preparar-me bé, però sí, volia tornar aquí per continuar amb aquesta part de la meva vida, també.
M'has parlat uns quants cops del projecte del Badalona, d'aquesta nova propietat de Mercury 13 que es va estrenar al tram final de la temporada passada. Aquest nou Badalona vol ser més competitiu? S'ha estabilitzat, jo crec, que d'una manera sòlida a la primera categoria. La idea és anar més amunt en un termini més aviat curt o demana temps?
No, demana temps i paciència. Jo vaig tornar d'Anglaterra el 2017 amb el Barça i vam dir que guanyaríem la Champions en 5 anys, jo crec. No, 6. I la vam guanyar en 4. Jo penso que el futbol femení i el projecte del Badalona porten molts anys amb molt poca inversió, s'han d'arreglar moltíssimes coses, però jo vull formar part d'aquest projecte i crec que els hi puc ajudar moltíssim, però hi demana temps. Jo penso que demana temps, ja.
I et demanen, entenc, que lideris encara des del terreny de joc per la teva experiència.
Bueno, jo arribo com una més, sempre ho he dit, el futbol és el mateix per totes i jo vull arribar poder formar un equip competitiu, un equip que estem unides. Jo crec que l'any passat el Badalona va tenir partits de moltíssima qualitat, però potser, perquè jo vaig seguir la Lliga F, potser el que els hi falta una mica és una mica de consistència. Hi ha jugadores de moltíssim talent i jo només vull ajudar i poder ser part del moment del club.
La Vicky Losada ha decidit que és el moment de tornar a casa. En canvi, al Barça hi ha hagut un èxode. Totes cap a Anglaterra. Alexia, Ona, Mapi... Ho entens, que tinguin ganes d'anar a Anglaterra?
Sí, bueno, jo ho vaig fer en un moment completament diferent. Jo vaig ser una mica més pionera quan ningú volia marxar perquè era una mica més difícil. Jo ho vaig fer perquè volia ser professional. Però tant la Mapi com l'Alexia i totes les que estan marxant, l'Ona, han fet una carrera on ho han guanyat tot i ara Anglaterra està amb una inversió molt gran i s'ha d'entendre. És veritat que és com una mica difícil perquè aquestes jugadores són molt bones, són de la casa i t'agradaria tenir-les aquí a la Lliga F, però bueno, ho entenc.
Des de fora et fa la sensació que de debilitat que el Barça no pugui convèncer aquestes jugadores, sobretot Alexia, referent indiscutible, per continuar?
Bueno, jo crec que l'Alexia també... jo vaig començar jugant amb ella quan teníem 12 anys al Sabadell i ara és una noia molt més madura, la veu si és completament diferent, és un referent pel futbol femení, per la societat, per la cultura, i jo crec que el canvi que ella ha aconseguit és molt difícil de fer. Jo penso que també ja ara, com a jugadora, la motivació és el més difícil de mantenir i la Kang del London City jo crec que ha apostat per ella i era molt difícil dir que no. Tothom sap també la situació del Barça. És una mica difícil, però per sort també el Barça continua creant jugadores joves de moltíssima qualitat que mantindran el club a un nivell molt alt.
Doncs amb aquesta sentència ens quedem, unes que marxen i un altre referent del futbol femení a casa nostra que torna. Vicky, ben tornada, gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
I avui al Tour, Pogacar no li venia de gust guanyar i ha decidit que guanyaria un tipus de cognom impronunciable, Barentskiold, noruec, per més dades. Isaac, bona tarda.
Bona tarda, ho has dit bé, de nom Soren, per si et serveix.
Sí, sí, em serveix, em serveix.
Més senzill.
I a més ha estat una etapa rapidíssima.
Sí, la més ràpida de la història. De fet, avui ha anat molt ràpid, Al llarg de tot el dia s'ha format una fuga a la part inicial, quatre corredors, el gran grup sempre l'ha tingut controlada, i al final s'ha decidit a l'esprint, amb victòria, com deies, de Soren Barenskiol, que a més és un tio de 1,95-1,92 quilos, té una potència descomunal, i que avui ha vist, no és el més ràpid, però avui ha vist una porta oberta per la banda dreta de la carretera, l'ha aprofitat i s'ha acabat imposant. Per tant, victòria d'etapa per ell. A la general no hi ha canvis i Pogacar manté el mallot groc.
Demà Carme, també?
Sí, etapa molt similar a la d'avui, potser té algun port més de quarta categoria, però vaja, el pronòstic és que es resolgui a l'esprint com avui. Potser alguna possibilitat més per la fuga, però vaja, jo crec que apostaria també per l'esprint.
Escolta, molt ràpid, t'he vist interlocutar amb un tuitaire. És veritat que cada dia que juga partit a Espanya guanya etapa Pogacar?
Clar, però és que Pogacar guanya
clar,
molt.
Clar, és veritat, sí.
Però sí, coincideix.
I diumenge hi ha etapa gruixuda.
Sí, diumenge hi ha etapa Plateau de Solaison, que és un port que es va pujar ja a la Dauphiné, és un port de primera i és un port important.
Doncs ja ho sabeu. Demà més. Gràcies, Isaac.
Adeu.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Anem recollint mig minut i les 8, a les 11, el Mundial al Club de la Mitjanit amb l'anàlisi d'aquest Anglaterra-Argentina que arrenca a les 9. Gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Ens retrobem demà a les 7, ja en finalista del Mundial. Leo, són favorits els anglesos?
Que mira, bobo, han de passar.